migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Demà comença la campanya de renda. Demà, dia 3. Demà. Entre les novetats que hi podrem trobar és que s'apujarà el mínim d'ingressos i tots els autònoms l'han de presentar. Tots. Absolutament tots. Entren en temes destacats de la campanya, per exemple, les deduccions per maternitat, l'eficiència energètica, cotxes elèctrics, de lloguer, etcètera, etcètera. Comença demà, com estava comentant. Demà, dia 3, comença o s'obre el tràmit en línia. El servei telefònic s'activarà el dia 7 de maig i es podrà demanar hora per atenció presencial fins al dia 29 de maig. Però no serà fins al dia 3 de juny que es podrà anar a les oficines de l'Agència Tributària. Dia 3 de juny. Aquesta seria la qüestió. Bé, tot això està molt bé. Caso de renda, d'hisenda, que és molt resilient. Recordeu que lo de Wallapop, Vinted, tot això entrarà també en funció dels guanys que hagis tingut. Bé, està molt bé. Està molt bé. Però us heu posat davant d'una fulla de declaració d'hisenda? Us heu posat davant? Mireu, és que no és fàcil. Possiblement, si alguna cosa hem de dir, a part de totes les xifres, d'aquestes xifres que acabo de donar, de bonificacions i de més, és que no és fàcil d'entendre. Possiblement, ja no per el número de caselles, sinó pel llenguatge que s'utilitza. A vegades, si no estàs ficat en el tema, com suposo és la majoria de tots nosaltres, et posen davant d'una fulla d'aquesta, si és que no t'enteres. És que no t'enteres. És com quan t'envien les cartes, aquestes d'Hisenda. És que no t'enteres. És que et parlen d'una manera que un llenguatge tècnic, suposant que la població entenem perfectament tot aquest llenguatge tècnic administratiu, que moltes vegades, i va també en funció de l'edat, de si estàs més familiaritzat o no, pues se't passa. Se't passa absolutament tot. Clar, igual hi que editar un diccionari Hisenda català Hisenda, suposo. I aquesta seria una bona remodelació, per dir-ho d'alguna manera, una bona novetat per la declaració d'Hisenda. Que sigui tot senzill i que ho entenem. Que sigui entendible. Que el llenguatge arribi a la gent. Que tu miris i entenguis què t'estan demanant o quina casella has de marcar. Que t'ho diguin clarament. Possiblement moltes deduccions, moltes històries, però en qüestions de comunicació penso, se me antoja, que Hisenda encara falla. Benvinguts a migdia, COPE Catalunya i Andorra. De seguida parlarem de declaració d'Hisenda, parlarem de tot això, però abans parlem del temps, perquè, bé, ja han passat els episodis de mal... Encara la mar està picada, això sí, eh? Però des d'aquesta tarda, ja fins dissabte, tranquil·lament, doncs temperatures a l'alça, amb un pic aquest cap de setmana, de cara a dissabte, que podrà arribar als 30. Serà una pujada progressiva de la temperatura, molt per l'època que toca i bastant per sobre del que ens tocaria per l'època, amb un pic, insisteixo, dissabte o aquest cap de setmana està més un pic de temperatura cap als 30 o més de 30 graus. Pluges no s'esperen. Temps estable. Aquesta tarda, doncs, esperem, això sí, un interval entre sol i núvols, però no esperem pluges. Possiblement alguna gotellada, si és que s'arriba a produir, cap al Pirineu Occidental. Res més, poca cosa més. Cap a l'Alta Ribagorça, per aquí parlem, eh? Demà dimecres esperem pel matí un dia assolellat, un dia estable, un dia amb bon temps, i així serà durant tota la setmana, eh? Tres quarts. Possiblement demà dimecres per la tarda també esperarem alguna gotellada cap al Pirineu. Més allà d'això, absoluta i total estabilitat meteorològica. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon migdia, benvinguda.
Hola, bon migdia. Doncs en aquests moments hem de destacar que hi ha unes obres a la C32, a l'Ella, en sentit Barcelona, un carril tallat un parell de quilòmetres de lentitud, i aquí a la zona del Maresme, un accident a la C60 Argentona en sentit Mataró provoca un quilòmetre de lentitud. Pel que fa als accessos nord, compta perquè la B10, la Santa Coloma cap a l'accés al Nus de la Trinitat, presenta lentitud, i això està afectant en aquest Nus de la Trinitat. I a banda, destacar unes obres que estan fent a la P7 entre la Junquera i Agullana, on hi ha un carril tallat, i hi ha 3 quilòmetres i mig de lentitud. De moment, això és tot. Molt bon dia.
Bon dia, gràcies, Sílvia.
Merci.
Parlem de la cançó de Renda que comença demà. Yolanda Canales, com estàs?
Molt bé. Una de les millors èpoques, per tothom.
Però sobretot perquè no s'entén res. Vull dir, tu t'has posat davant d'un full de declaració d'Hisenda.
I és per que això tens, no la
tens
faig jo.
Por. Exacte, a mi em passa el mateix. És que tinc por a veure quina casella marco o deixo marcar perquè, com m'equivoque, és que tinc un problema.
Aquí ja hem fet qualsevol un altre tema precisament sobre la claredat d'Hisenda, i és que Hisenda i les seves informacions i no són precisament de les més clares, No són de les més clares. Llavors, davant el dubte, moltes vegades és millor anar a un professional o fins i tot que te la facin, no?, a les oficines de l'agència tributària per evitar
problemes. Problemes insurs, Doncs de seguida en parlem de tot això aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Hola, muy buenos días.
Hola, amigo mío, ¿cómo estás?
Yo con 14 años, cuando existían esos relojes de metal digitales,
sí,
desmonté la maquinaria, los botones del reloj, pasé unos trocitos de clip a modo de ejes y si girabas a la derecha o girabas a la izquierda, iba enrollando las fórmulas de física y química. El profesor, al final del examen, me miró el reloj y dice, tú me lo quedo hasta que me jubile.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 38 58. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Te pido a la luna que alumbre tu vida. La mía hace ya tiempo que ya hace fundida. Con lo que me cuesta querer solo a rato. Mejor no te quiero, será más barato. Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado.
Pues sí, igual ets un violinista que està a qualsevol sostre esperant la declaració d'Hisenda, perquè també ells han de presentar declaració que comença demà. Demà comença la campanya amb l'atenció en línia. En línia, Vull dir que fins al dia 7 de maig no s'obre la telefònica per demanar cita prèvia. Vull dir que tot tiene sus plazos. No nos pongamos nerviosos, amb la calma. Yolanda Canales, com ho tenim això?
Com ho tenim? Hisenda, en aquest sentit, sí que dona facilitats.
Home, facilitats.
Perquè tothom presenti la seva declaració. Sí. Bueno, ja ho deies, demà comença efectivament la campanya amb l'obertura del tràmit en línia. Efectivament, el servei telefònic no s'activarà fins al 7 de maig i es podrà demanar hora per atenció presencial fins al 29 de maig. Això sí, no serà fins al 3 de juny. Ja sé que estic dient moltes dates, però...
Bueno, són importants. Estan a la web. Nosaltres penjarem tot això a la web perquè hi hagi una facilitat d'accés a tot això,
Doncs no serà fins al 3 de juny que es podrà anar a les oficines de l'agència tributària. Quines són algunes de les novetats? Per exemple, s'apuja el mínim d'ingressos a 15.000 euros si es tenen dos o més pagadors i tots els autònoms hauran de presentar la declaració encara que no arribin als ingressos mínims, independentment del període d'alta, vull dir, com si només ha estat un dia. Però tots els autònoms han de presentar aquesta declaració. La deducció de 1.200 euros per mares amb fills amb menys de 3 anys s'amplia a dones que estiguin també a l'atur i els compradors d'un cotxe elèctric podran desgravar-se un 15% sobre un màxim de 20.000 euros. Més coses a tenir en compte.
Pues
en cas que la declaració surti a pagar,
sí,
es pot fraccionar el pagament en dos terminis sense interessos. Que macos,
Veus?
Sense interessos.
Facilitats, facilitats.
En el primer s'abona un 60% i en el segon l'altre 40%. Precisament els inspectors d'Hisenda defensaven l'altre dia el gran potencial que té tota d'informació l'agència tributària i que permetia... que igual que ens tinguin controlat a tots, que si en cas que sigui a retornar, doncs la devolució també sigui molt més ràpida que abans, que això també s'ha de tenir en compte.
Home, és tot un detall, que no sigui només quan has de pagar, sinó també quan et retornen els diners, que a vegades...
Abans era molt més costós, no tan àgil, ara la veritat, de vegades fins i tot en la mateixa setmana ja t'han pogut retornar els diners.
O aquell missatge, su declaració està en revisió.
Sí, oi... És que jo crec que ens descomposem tots quan rebem algun missatge.
Su declaració està en revisió. És que quan rebes una carta...
Sí, o una notificació, sí.
No acaba de ser per una cosa bona, habitualment no és per una cosa bona.
Jo crec que Hisenda, el ginecòleg i el dentista no són... per qualsevol persona, qual la veritat.
Els que hem estat autònoms, mare meva, és un patiment això, però buscar papers... No, però no per el fet dels impostos, no entro aquí, entro en el fet de lo farragós que és una cosa molt, molt espessa, o almenys a mi m'ho sembla.
I a més, que experts, gestors i tècnics d'Hisenda, efectivament, el que insisteixen i ho fan cada any és en la necessitat que es comprovin totes les dades de l'esborrany i que aquestes siguin correctes. Perquè encara que nosaltres confiem en Hisenda i deduïm que aquestes són correctes, si no ho són, la responsabilitat després és nostra, i fins i tot podem ser sancionats pels errors o les omissions que puguin contenir o que puguin tenir les dades que ha facilitat Hisenda. Un dels errors més freqüents, per exemple, és que l'habitatge habitual figuri com a segona residència.
Per exemple.
Ja ho comentàvem abans, han canviat algunes coses, com per exemple, si només es té un pagador, que el llindar per fer la declaració es manté en 22.000 euros. En cas de tenir-ne més, s'apuja dels 14.000 als 15.000 euros bruts anuals. Sempre, aquestes coses m'encanten de les lleis, sempre que les percepcions del segon i següents pagadors superin els 1.500 euros.
Pues ja està, entiéndelo. Per tu, és paraula a paraula. Mira, parlem de tot això i traslladem totes aquestes preguntes a la Carme Helena, que és ponent de la Comissió Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. Carme, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Bé, gràcies per estar aquí amb nosaltres. D'entrada, per començar, si et sembla, Carme, qui ha de fer la declaració d'Hisenda i qui no?
Aviam, si parlem de rendiments de treball, si guanyem més de 22.000 euros d'un sol pagador, estem obligats a fer-la. En el cas que tinguem més d'un pagador i els segons i següents superin els 1.500, aquest any no tenim obligació si no arribem als 15.000 euros. L'any anterior eren 14.000. Hem canviat a 15 aquest any.
1.000 euretes més en aquest cas, no? I si no arribem als 22.000 euros d'ingressos, què fem? L'hem de fer o no? Qui ha de fer encara? O sigui, aquest no estaria obligat.
Aviam, en principi, imaginem que només tenim rendiments de treball. Anem a fer-ho senzill.
Vale.
Si no arribem als 22.000 euros, no estem obligats a fer. Però sí que és recomanable veure si ens tornen diners, perquè si ens tornen diners, doncs la podem fer. Tranquil·lament, vull dir, ara si surt a pagar i no estem obligats, doncs no la fem.
D'acord. Bé, després, autònoms. El complex i sempre complex i petit món dels autònoms. Quines novetats importants tenen avui en dia en aquesta declaració als autònoms?
Sí, aquest any obliguen a fer la declaració a tots els autònoms. Abans, si no tenies un rendiment superior a 1.000 euros, no calia que la fessis, però aquest any l'han de fer tots per un motiu, perquè en funció del rendiment que declarem a la nostra renda, així ens paguem l'autònom, d'acord? Això és una novetat de l'any 23, que clar, s'adapta, la renda s'adapta a aquesta novetat, per veure si hem declarat correctament l'autònom de l'any 23.
D'acord.
Per tant, tots han de fer la renda.
Bé, després, ajuda, la deducció per maternitat. Penso que aquí també hi ha una variació.
Bé, la deducció per maternitat ja l'any anterior ja això es va aplicar, però bueno, li donem una mica de llum, no?, a com s'ha de fer. La deducció per maternitat la tenen dret les dones treballadores amb fills fins a 3 anys. La novetat quina era? Doncs que les persones que hagin estat a l'atur també tenen dret a aquesta ajuda. Són 1.200 euros l'any, que van mes a mes, i són 100 euros cada mes. També hi ha, es poden aplicar a la guarderia. En el cas doncs, que portin el nen a la guarderia, doncs, en aquest cas també podran aplicar 1.000 euros anuals, també mes a mes, els mesos que han estat a la guarderia. Una de les novetats més importants és que si han estat a l'atur també s'ho poden deduir, però no només les dones treballadores a l'atur, sinó també les autònomes en atur.
D'acord.
També, en aquest cas també ho poden fer.
Després, hi ha una qüestió, clar, això seria per xerrar molta estona, però jo vaig punts claus després. Hi havia un moment que els plans de pensions estaven molt bonificats per treure doncs, pes a la seguretat social, etc etc. Com està això ara, els plans de pensions?
Els plans de pensions cada vegada el que són aportacions personals els van anar reduint fins a arribar als 1.500 euros, d'acord? Sí que és veritat que han deixat que ampliem la quantitat a deduir sempre i quan, en els casos de treballadors amb plans d'empresa, fins a 8.500 euros més, però clar, han de ser plans d'empresa, ja no són aportacions personals, i en el cas dels autònoms deixen deduir-se a part dels 1.500, 4.250. També amb uns plans específics per autònoms. Vull dir que es complica el tema, eh? Vull dir, sí que és veritat que pots deduir-los, però no és... són plans específics, eh? No, no és com abans.
No és una qüestió més tan genèrica com abans, sinó que ara la qüestió
com
ja...
abans.
Va al detall, no?
Correcte.
Va al detall. En aquest cas, una de les qüestions d'aquests darrers mesos era que Bizum, Wallapop o Vinted, aquí ja entraven dins l'òrbita d'Hisenda. Com està tot això si has de declarar guanys que han vingut des de Windows, des de venda d'aquest tipus de plataformes?
Quines són les novetats? Aquestes plataformes han d'informar a partir de o bé 30 moviments anuals que nosaltres hem fet, o bé si hem superat els 2.000 euros anuals en les nostres vendes. Si estem venent roba o coses de segona mà, no ens afectarà la renda perquè el normal és que no guanyem diners amb això. Per tant, no tindríem que declarar-ho. Però ull, perquè a través d'aquestes plataformes s'està venent de tot. Per tant, pot ser doncs, una activitat, una botiga que vengui a través de la plataforma, aquesta sí que ho haurà de declarar, o si venem coses en les que guanyem diners, imaginem coses de col·lecció,
sí,
doncs també ho haurem de declarar. Per tant, no és tant en si el fet de fer-ho per una plataforma, sinó el que estem fent a través d'aquella plataforma.
Bé, i si hem decidit també posarà deduccions o ja posarà deduccions a joves i lloguer, i sobretot tal com estan els preus dels lloguers i dels pisos i l'habitatge, ja va bé. Com estarà això i fins a quines edats et podries acollir això?
Aviam, això en principi en norma general són contractes anteriors al 2014, per tant, aquí hi ha poca cosa queda. Però de cada jove, suposo que m'estàs preguntant per les deduccions autonòmiques de cada comunitat. En concret, Catalunya sí que té aquesta deducció per joves que tinguin 32 o menys anys, també per persones que siguin a l'atur més de la meitat d'any, també doncs, persones viudes o famílies monoparentals. Doncs en aquest cas podran deduir un 10% de lloguer, també amb uns criteris molt específics, i amb uns topalls que van des de 300 a 600 euros. És autonòmic.
D'acord, entenc. Carme, la darrera pregunta que et faré, perquè podríem estar fent preguntes pràcticament in aeternum sobre Hisenda, però hi ha una que igual moltes persones volen saber. La declaració, en cas de que estiguis casats o vivint en parell, i més, si tens fills o no, com s'aconsella fer-la? Conjunta o separada?
Aviam, primer, no tothom pot fer la declaració conjunta. Per exemple, les parelles de fet doncs, no poden fer la declaració conjunta. Qui ho pugui fer, doncs, realment ha de mirar si en els números que li surten quina és la millor tributació, és a dir, qui li surt més a compte. Imaginem una parella que estigui casada i que tingui fills.
Sí.
I un dels dos no treballa. Doncs en aquest cas interessarà molt més la conjunta perquè tindrà les deduccions de conjunta. Però si els dos treballen, s'haurà d'estar el cas de si interessa o no, perquè es sumen els ingressos dels dos, amb la qual cosa segurament aquesta reducció de conjunta ja no ens interessa. Per tant, què s'ha de fer? No córrer, que és la nostra recomanació. Els gestors sempre diem, no correm, tenim 3 mesos per poder-ho fer, no aneu corrents a fer la declaració i mireu ben bé totes aquestes coses, perquè de fer la conjunta, de fer la individual, ens podem després adonar que no ho hem fet correctament i tot el que són rectificacions complica moltíssim el cas, per exemple, de la devolució.
D'acord. Doncs Carme Elena, ponent de la Comissió Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i totes aquestes explicacions que s'has donat per haver-te sotmès a la nostra bateria de preguntes. Molt amable.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Un plaer. I després de tot això, entra, per exemple, en qüestió dels autònoms, les despeses, vull dir, les justificacions de despeses, si és adequat, si no és adequat, si encaixa o no encaixa, que això seria una altra cosa que també Hisenda li posa el què.
Sí, i les factures, també. Haver de conservar les factures que dius potser no tinc els 7 euros de la llibreta aquella que jo què sé, que és suposar massa, però de vegades és complicat. I tampoc hem parlat dels vehicles elèctrics, eh? Per cert, ara que està tan de moda, doncs hi haurà deduccions per la compra d'un vehicle elèctric amb un 15% de bonificació sobre una base màxima de 20.000 euros i les instal·lacions a punts de recàrrega també es podran bonificar un 15% fins als 4.000 euros. Després que no veiem aquelles imatges de...
Sí, sí.
Cotxes elèctrics fent cua per recarregar perquè no hi ha...
No hi ha punts de recàrrega, perquè no hi ha queixes davant de tot això, Jolanda Canales, moltes gràcies.
A tu, que vagi bé.
I feliç campanya de declaració de renta.
Això per a tothom.
Que t'ho passis molt bé. Gràcies, Jolanda. Estem a punt d'arribar a 2:15, actualitzarem els titulars de la jornada més destacats amb el Carlos Osada i després parlarem de fake news, parlarem de contingut fals. Parlarem d'un programa que es diu Danger, que s'està posant en marxa per protegir les xarxes de contingut fals. De seguida, actualitzarem, això sí, per començar, titulars, aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
El Hotel Eurostars Gran Marina abre sus puertas para ofrecerte los sábados de ópera. Cada sábado de marzo y abril, a las 8:30, podrás asistir a un tributo a las grandes arias interpretadas en directo mientras disfrutas de un cóctel en un espacio exclusivo. Además, podrás completar la noche con una cena de lo más especial en el restaurante del hotel. Ven al Eurostars Gran Marina Hotel y vive una noche única.
En FlexiCar hay muchos cars, en FlexiCar hay muchos cars, hay muchos cars, en FlexiCar hay muchos cars, en FlexiCar.
FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias. Una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia. El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
COPE Cataluña y Andorra.
Migdia.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Senyals sonàries de 2:15 d'aquest dimarts, dia 2 d'abril. És el moment d'actualitzar els titulars destacats a la jornada a aquestes hores. Amb el Carlos Osada. Com estàs, Carlos?
Què tal? Molt bona tarda. Doncs mira, l'independentisme és insaciable, com tothom sap, i ara Pere Aragonès ja té sobre la taula la pregunta plantejant un possible referèndum d'autodeterminació. Està inspirada en el referèndum que Escòcia va celebrar l'any 2014 i diu el següent. Vol que Catalunya sigui un estat independent? La resposta més és totalment binària, sí o no. La consulta no marcaria un percentatge de participació per ser validada i només se celebraria a Catalunya. El president català fa aquesta proposta en base a un informe de l'Institut d'Estudis d'Autogovern i apunta que la millor via és convocar la votació acordada a través de l'article 92 de la Constitució, perquè no implicaria cap modificació legal. Estarem atents també a les destrosses que ha fet aquest cap de setmana el temporal Nelson. Platges sense sorra, passejos tallats i palmeres caigudes. Aquests són alguns dels efectes del temporal de mar que ha castigat la costa catalana el passat cap de setmana. El fort onatge litoral ha fet que el mar es mengi molts trams de la platja de les costes de Barcelona i també de Girona. La delegació del govern manté aquesta tarda contactes amb els municipis afectats, que ja han començat a avaluar els danys. Un dels més afectats ha estat Sant Antoni de Calonge, al Baix Empordà, que valora en uns 450.000 euros els danys ocasionats per aquest temporal Nelson. Mentrestant, la Unió Europea alerta de les ciberestafes més habituals i està difonent aquests dies consells per com evitar-les. Ens han explicat que les víctimes d'aquests enganys perden gairebé uns 4.200 euros de mitjana i han de cobrir un 68% de l'import robat. Com que les estafes digitals en l'entorn bancari van augmentant, cal estar molt atents a situacions que són anormals, però no caure en aquests paranys dels ciberestafadors. Hi ha novetats en el conflicte que enfronta la Generalitat i els sindicats de presons arran de l'assassinat de la Núria, la cuinera de Mas Enric, a les comarques de Tarragona, a mans d'un intern. Avui les dues parts s'han reunit i han acordat crear un grup de treball per abordar la seguretat a tots els centres penitenciaris de Catalunya.
Carlos, moltes gràcies.
Bon programa.
Gràcies, adeu. Igualment, adeu. Gràcies. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Bon migdia, benvingut.
José Miguel, companys, què tal? Bon migdia.
Ara tenim tota una setmana perquè ja està la final de Copa, el cap de setmana que ve.
Dissabte, sí, senyor.
Hi ha una setmana de tranquil·litat a Can Barça, suposo, per poder recuperar a peces com Pedri o De Jong.
Mentre no arribin emocions fortes.
Va, no m'espantis, home.
No li espanto.
Acabo d'arribar.
No li espanto. Calendari del Barça. PSG, Cádiz,
sí.
PSG,
sí.
Madrid.
Està bé, no?
No està malament, no?
No està gens malament, home.
Abans, però, haurem de passar aquesta setmana d'entreguerres, que deriva en la final de la Copa del Rei entre l'Atlètic de Bilbao i el Mallorca. És per això que a Can Barça confien en tenir, sobretot encara als partits contra el Paris Saint-Germain, a De Jong i Pedri, que estan ja pràcticament a la recta final de la recuperació de les seves lesions. Un PSG que, per cert, juga demà Copa de França contra el Rennes. Avui, per tant, roda de premsa de Luis Enrique. Pararem l'orella, aviam si diu alguna cosa del Barça, si diu alguna cosa d'Mbappé, per casualitat, perquè tenen una relació una mica curiosa, Mbappé i Luis Enrique.
Qué raro, nunca lo hubiera dicho. De Luis Enrique mai ho hagués dit.
És la història del futbol. És el que ve marcant. L'altre dia, bueno, jugaven al camp de l'Olímpic de Marsella, va haver-hi canvi, Mbappé va posar carites, el que diem en l'argot carites.
Però bé per Luis Enrique, molt bé per Luis Enrique. Sí, Mbappé, per molt estigui que sigui, no, en aquell moment no encaixa en l'equip perquè necessita cap altra estratègia, doncs...
Ell ja ha avisat que part de la seva feina és construir un Paris Saint-Germain post-Mbappé, una vegada que el davanter ha dit que no continuarà al Parc dels Prínceps la propera temporada. I escolti, el seu Girona, molt bé el seu Girona.
Molt bé.
Primera victòria en primera divisió contra el Real Betis, a més, doncs manté el pols en aquesta lluita per la Champions. Ja li queda una jornada menys a l'equip de Montilivi per allò del llençol de la Champions. De Champions! Fins i tot...
Estuani portarà el braçalet de capità. Això han dit,
Si el tècnic Mitchell gosa ja fer una passa cap endavant i dir això, és que hi ha un cert optimisme al Girona Club de Futbol.
Home, més que justificat, no? L'optimisme està més que justificat.
Sap vostè qui és el Pichichi de primera?
No, ara mateix no.
Compartit. Bellingham, del Madrid.
I Estuani?
Dombich.
Ah, Dombich.
Dombich. O sigui que ha recuperat l'olfacte golejador.
Molt bé. Que l'optimisme està més que justificat i possiblement ara la frustració seria no anar a Europa, no ara a la Champions, Ara mateix, pel paper que està fent el Girona aquesta temporada.
No sóc capaç de visualitzar aquest quadre.
A mi em costa, però seria la gran frustració.
No sóc capaç de visualitzar el Girona acabant anar a parar a l'Europa League. Impossible, no ho veig, però bueno. Escolti, que la setmana d'entreguerres no afecta la Lliga de Segona, perquè aquest cap de setmana tindrem Lliga de Segona.
Correcte.
Tindrem un Espanyol Albacete, sentirem Brian Olivan, que parlarà pels mitjans del club, i estem a l'espera de veure si Martin Braithwaite, el davanter danès, es recupera o no, perquè en aquests tres partits amb Manolo González a la banqueta, una de les característiques d'aquest Espanyol continua sent la manca de gol. Manca gol, i escolti, cal que torni Martin Braithwaite.
I obligat a guanyar davant d'Albacete per intentar aconseguir una d'aquestes places d'accés directe.
I està a la Lliga de Segona, ara empato i quedo fora de la
sèrie directa, en un punt,
però guanyo i m'aprofito d'un enfrontament directe i està molt bonica, les coses com
si... I tant, no, és emocionant.
Si jo fos Perico, patiria. Home, patiria, però...
Els pericos estem acostumats.
Com a espectador, diguem-ne, neutral, la Lliga de Segona està molt bonica aquesta temporada. I escolti, l'Andorra, que juga una altra final per la permanència contra l'Eldense, ha aprofitat avui per presentar el seu nou entrenador fins a final de temporada. Ferran Costa, del que podem dir, i explicarem més coses, és un autèntic malalt del futbol. És l'entrenador ara mateix més prometedor del futbol català, amb 29 anys, arriba a una banqueta de segona divisió, i escolti, és un home que estima la seva professió fins a extrems insospitats. Més a Minuto Gil.
Carai, molt bé, mira, a Minuto Gil... Minuto Gil, al final, quan acaba ja Sportscope, ja sabeu que Sportscope, amb tota l'actualitat esportiva, quan passen 5 minuts de les 3 de la tarda. Escolta'm...
Venim.
Tu ara mateix... Si et dic, Girona jugarà la Champions?
Escolti.
1x2.
Escolti.
Este juego lo he inventado yo.
Miri. Ara m'agradaria que hi hagués aquí una càmera de televisió que estigués gravant el programa. Vostè vol apostar que el Girona no guanya la Champions? No va a la Champions?
No, jo crec que va a la Champions.
Ah, vale. Estos son mis poderes. Jo també crec que el Girona es classifica per la Champions. Pels que no ens estan veient, acabo de llançar a la taula de l'estudi una targeta de crèdit.
Sí, ja està. Recollirem el paper i el guant.
Que no té fons.
Ah, és una altra cosa, eh?
No. És broma.
José Luis, que tinguis un bon dia.
Fins demà, senyor.
Gràcies.
Adéu.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem tota l'actualitat esportiva de casa a Sportscope amb el Joan Batllori. I després el Minuto Gil, que ampliarà tota aquesta informació que ens estava dient al Minuto Gil. Va, que de seguida parlarem de les xarxes, de xarxes en general i tot allò que comporta, perquè un grup d'investigadors està desenvolupant solucions per protegir les xarxes de contingut fals. Es diu Projecte Danger i, escolta'm, és que no és gens fàcil, eh? És una col·laboració entre la UAB, la UOC, l'INCIBE... Doncs ha començat aquest Projecte Danger, que té un objectiu clar: incrementar la seguretat i la fiabilitat de les xarxes. Conforme a seguretat és possible, perquè ja sabeu que els amics de l'Aliet sempre van un pas per davant i tot això és com una carrera armamentística, com és una manera interminable de coses que passen per davant i tu, jo et supero, jo t'igualo i jo et supero. I no para, però és importantíssim per nosaltres, els usuaris de xarxes, de continguts, doncs diferenciar el que és cert del que no és cert. Per què? Sobretot ara mateix perquè hi ha veus que es poden clonar amb una perfecció tal que no és distingible. No ho és. De seguida en parlem de tot això aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Qué suerte te eches, ojalá que no toco radiador, sabe chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Vuelve la oportunidad de adelantarte al verano con un 20% en aire acondicionado Daikin.
Además, 10% en la instalación y financiación hasta en 12 meses.
Recuerda, 20% de descuento en aire acondicionado Daikin en el Corte Inglés.
Solo hasta el domingo 14 de abril. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass.
cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 27 de abril. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Qui em diria que esto no seria una tonteria, una mala noche que siempre se olvida, un beso tonto que prefería que no me recuerdes toda mi vida. Mira ahora donde hemos llegado, 24 meses...
Quantes vegades heu dubtat si aquell contingut era fals o no? Igual no dubteu perquè si hi ha alguns que són molt evidents. Si apliques el sentit comú, hi ha alguns que de seguida ho detectes. D'altres, possiblement, li has de donar dos voltes més, i d'altres possiblement són absolutament indetectables. De fet, fins i tot la intel·ligència artificial ha suposat un salt de qualitat en el fet de creació de continguts falsos, perquè ja no es limiten només a les notícies, notícies escrites que has de llegir, sinó també amb veus o declaracions que poden ser imitacions, clones fets amb intel·ligència artificial. No és molt difícil, si voleu fer experiments i aquestes històries, no és molt difícil trobar una web on et facin aquestes coses de clonar veu. I, a més, és més fàcil fer-ho. Per exemple, tu agafes un minut de la teva veu, o de la veu de qui vulguis, un minut, parlant d'aquesta persona, la penges i automàticament la intel·ligència artificial reconeix les maneres, les formes i, sobretot, el to de veu. I la clones. Així de fàcil. I de gratis. I de gratis, que hi ha algunes que ja són de gratis. Les de pagament, ja ni t'explico el que poden fer. Tot això també aplicat al vídeo. A més, si aquest so ho apliquem a vídeo, fins i tot no és molt difícil trobar aplicacions, trobar webs, on tu fiques aquest àudio i ja la pròpia intel·ligència artificial sincronitza les labials de la persona que volem clonar amb el text que li hem posat. És a dir, que aquella persona dirà el que volem en el lloc que volem. És un què, però això com es diferencia? Tu com ho saps? Com pots veure si això és autèntic o no és autèntic? És tot un problema el que tenim a sobre, perquè la intel·ligència artificial ens dona molt, però també amb tota l'experiència que hem tingut amb altres qüestions tecnològiques hem de tenir la guàrdia alta. Ara mateix, la UAB, la Universitat Autònoma de Barcelona, i la UOC, la Universitat Oberta de Catalunya, amb l'INCIBE, doncs, han creat el projecte Danger. Què és aquest projecte? Aquest projecte té un objectiu clar: augmentar o incrementar la ciberseguretat per evitar aquests ciberatacs i també la fiabilitat de les xarxes. És a dir, saber si el que estàs veient és autèntic o no. El nivell és absolutament increïble. Parlem de tot això amb el David Mejías, que és director d'Internet Indisciplinari Institut de la UOC. David, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. David, això em sembla tan increïble. Lo dels ciberatacs, vale, que es poden, perquè és una qüestió tecnològica, no? Però, ostres, els de fake news i contingut fals, això... Sí que ho veig difícil, això, eh?
Bé, no és senzill, per descomptat, ja que les eines per crear contingut fals, que és molt creïble, no?, cada cop són més i estan més a l'abast de tothom, i és molt fàcil avui en dia generar contingut fals, no? Llavors, el que pretenem amb el projecte és oferir eines a la ciutadania per ser capaços, quan tinguin dubtes davant d'un cert contingut, que puguin consultar aquestes eines i aquestes eines els puguin indicar quina credibilitat pot tenir aquest contingut que ells estan consultant o mirant, sí.
En aquest cas, el projecte es diu Danger i és això, no? És una eina per donar a la gent perquè comproveix això és cert o no cert.
Exacte. Nosaltres tenim sistemes de detecció que combinen diferents tecnologies i quan un troba un contingut tindrà la possibilitat de posar-lo en aquestes eines i que l'eina li doni una valoració sobre la presumpta autenticitat o no del contingut.
En aquest cas també només seria aquests continguts fals com a notícies o, per exemple, els deepfakes i allò que fan aquests muntatges per intel·ligència artificial que són absolutament increïbles, sí. També ho podria detectar.
Clar, nosaltres oferim diverses estratègies, no? Detectar un deepfake té la seva complexitat perquè cada cop aquestes eines són més sofisticades i una fotografia, un vídeo, s'assemblen cada cop més i més a la persona original, no? I això pot complica la detecció, tot i que existeixen eines de detecció basades en intel·ligència artificial. El que passa és que això obre una mica de carrera armamentística, que diem, no? Que els detectors milloren, però els creadors de contingut falsos també milloren, i això és un bucle que pot continuar fins a l'infinit. Nosaltres oferim altres tipus d'eines,
sí,
en què, per exemple, els creadors de contingut autèntic puguin incrustar una marca d'autenticació en el seu contingut i que qualsevol usuari la pugui consultar. D'aquesta manera, el que fem és ajudar a detectar quan un contingut és autèntic, més també, no?, però més que ajudar a detectar quan un contingut és fals.
Una mena de marca d'aigua, una cosa així.
Ah, efectivament, són unes marques d'aigua, sí, sí.
Clar, quan parlem de tot això, que està molt bé, totes aquestes eines, i a més eines tinguem per fer veràs o per cobrar la necessitat millor, però dóna la sensació que a vegades tot això cola perquè hi ha manca de sentit comú. Perquè aplicant el sentit comú moltes vegades ja es detecta una fake news.
Sí, de vegades sí. N'hi ha que són molt evidents, però n'hi ha que no. N'hi ha que, per exemple, ara hi ha eines que permeten generar veu d'una persona real, no? Generen un calc en la veu, no? Llavors és molt difícil, i fins i tot permeten canviar el moviment dels llavis, no?, en un vídeo,
sí, sí,
i s'ajusta al text que nosaltres volem que digui, no? Llavors, no sempre és tan evident, no? I sí que és cert que hi ha una part que és ajudar els usuaris, ajudar la ciutadania a que estiguin més empoderades per detectar aquests contingut falsos, sí.
Després, una de les pors que hi ha són els virus. Els virus o ransomware que segresta l'ordinador, sí, a ciberatacs. Això, com es pot millorar la tecnologia? Perquè sembla que los malos, los amigos de lo ajeno, van un pas sempre per davant de tot això.
Sí. Bueno, aquí, en aquest cas, en el cas concret del ransomware, en aquest projecte, aquests rescats que ens demanen quan ens infecten l'ordinador i el xifren perquè no puguem accedir a les nostres dades, sempre ens demanen un rescat en forma de criptomonedes, no? Bitcoins o similar.
Sí.
Llavors, el que nosaltres estem treballant són eines que permetin traçabilitat d'aquestes criptomonedes, de manera que els pagaments que es facin de rescats després es puguin bloquejar d'alguna forma i no es puguin fer servir en cap altra transacció. El que pretenem llavors és bloquejar la forma de finançar-se dels creadors d'aquest software maliciós per segrestar ordinadors.
Però tu ets conscient, David, no?, que és una batalla eterna?
Sí,
tot
sí,
això,
sí.
Perquè millores la tecnologia per detectar-ho, però és que els amics de la Geno fan un pas més endavant. Després, és una batalla interminable, aquesta,
Sí, i també un dels aspectes que volem treballar en aquest projecte és el de la ciberseguretat sostenible, precisament, no?
Sí.
Per evitar que això sigui una carrera armamentística sense fi, en què cada cop s'hi aboquin més recursos, tant des de qui delinqueix com des de qui protegeix, doncs volem afegir elements de disseny que permetin que els sistemes siguin prou robustos com perquè ja siguin molt més difícils d'atacar en primera instància. Llavors, aquesta és una altra de les línies del projecte.
Doncs, senyor David Mejías, catedràtic, director de l'INE3, investigador, líder del grup Quixón, de la UOC, gràcies per parlar-nos del projecte Danger i tant de bo, doncs, cada cop estiguem més protegits, encara que penso que sempre, a vegades, el sentit comú ens ajuda molt. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Un plaer. Doncs, a més, és un tema força interessant perquè, clar, comences... tu no sabeu el mal que fan aquestes notícies, aquestes fake news? Sabeu allò del que calumnia que algo queda? Doncs és una frase molt ben posada perquè encara que sigui a Twitter, sigui on sigui, parlo de tuitis X, perquè és un pou d'odi, habitualment acostumen a ser, i hi ha molta mala maror sempre. Si vols acabar amb mala sang, tu entra a Twitter, o entra a X, que és ara, X, i acabes amb mala sang. Doncs encara que allà es pengi una notícia calumniant, una fake news calumniant, jo què sé, a un polític, calumniant a qui sigui, i després es demostri que tot allò és mentida, ja el mal ja està fet. Per cert, vols una cosa bona? Una cosa que no és fake news? RecordMotor.com, amb cada quilo vols vendre el teu cotxe? Doncs al millor lloc, RecordMotor.com. Perquè van per feina, perquè s'encarreguen de tota la paperassa, perquè t'ho paguen en menys de 23 minuts i mig. Entra ara a RecordMotor.com amb cada quilo, omples el formulari amb les dades del cotxe, es posaran en contacte a tu per finalitzar el procés i si dius que vens de part de Cope Catalunya, et tassaran el cotxe amb 200 euros de més. RecordMotor.com, amb cada quilo, omples el formulari i deixa que la gent de Record faci la resta. I de seguida parlem de turisme.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hola Enriqueta, estoy muy contenta. Ya he terminado el plan 1-2-3 y he adelgazado 7 kilos. Incluso os he recomendado. Si lo necesitara, podría repetirlo otra vez.
Puedes hacerlo hasta 4 veces al año porque limpias, regeneras y adelgazas, apto para hombres, mujeres y todas las edades.
Y lo consigues en 3 semanas. La primera semana, sobres de piña.
Depuras, desintoxicas, te deshinchas, ya bajas 2 tallas.
La segunda semana, sobres de naranja.
Renuevas y regeneras, la barriga desaparece.
Y la tercera semana son cápsulas.
Adelgazantes, reductoras, bajas de 3 a 7 kilos. Llámame 650-51-52-53.
No son batidos, es natural, con registro sanitario, muy económico y lo vas a recibir sin gastos de envío. Solo hay que llamar al 650-51-52-53.
Y los tratamientos Detox, Lipo, Drena más 5 parches reductores gratis con tu plan 1-2-3. Llámame 650-51-52-53.
Con el plan 1-2-3 lo vas a conseguir en solo 3 semanas. 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Però jo ja no... Les xifres de feina d'aquest mes de març, passat mes de març, han estat històriques gràcies a aquesta campanya de Setmana Santa. Però parlem de turisme. Com serà el turisme del futur? Parlem amb el senyor Roberto Torregrossa, que és president de l'Associació Catalana de Professionals de Turisme. Roberto, bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. D'entrada, les xifres, bé, parlant de general, són bones, no? De cara a aquesta Setmana Santa, ostres, l'optimisme és fantàstic.
Diguem que sí, que la Setmana Santa és bona, es preveu, bueno, està sent bona, i et parlo, pues, bueno, de dades d'aquí de Barcelona, de dades de la costa, la Mediterrània catalana, i et parlo també inclús de l'interior, possiblement el més fluixet, però no ens podem pas queixar. Diguem que estem tornant a valors de prepandèmia.
Prepandèmia, fins i tot, podríem dir que una mica per sobre, perquè dona la sensació que un cop acabat la pandèmia la gent ha volgut sortir. I punt. Sortim i ja està.
Bueno, el que estem veient és que és veritat, no? Que després de la pandèmia hi ha moltes ganes de... Tot el que passa per primera vegada està venint amb molta força. I quan dic tot el que ha passat per primera vegada, doncs, bueno, escolta, doncs, a l'hivern, al anar a esquiar, doncs, sempre quan hi ha hagut neu, perquè aquesta és una altra, el turisme depèn també de les condicions climatològiques, doncs, bueno, ha estat un boom. Ara, la Setmana Santa, ha estat un boom. Les dades va ser un boom. Diguem que està havent-hi, doncs, moltes ganes de sortir, a pesar de la inflació, com tu comentaves al principi.
Una qüestió inevitable, la inflació, que fa que pugin els preus, encara que em costa que el sector turístic intenta contenir-ho al màxim possible, perquè és una evidència que pujar preus també a vegades és que clients no puguin anar. Però ara parlem del professional, no? I parlem de futur. Cap on va el professional del turisme? Quins són els reptes de futur de cara a aquests professionals?
Bueno, és una molt bona pregunta aquesta. A veure, el professional de turisme jo distingiria entre l'empresari i aquelles empreses que ens dediquem a donar servei al turisme, perquè ja no només són establiments hotelers, agències de viatge, transports, inclús la propa formació dels que seran el dia de març dels substituts, no? I després del propi treballador, aquell que treballem, amb la indústria turística, no? Diguem, començo per aquest últim.
Sí.
És a dir, hem de recuperar, val, el que la pandèmia també ens ha provocat. És a dir, va haver-hi un transfugisme importantíssim, el fet de tenir tancat durant pràcticament 2 anys molta indústria turística i estar tan afectats econòmicament, perquè, evidentment, 2 anys sense pràcticament activitat, i en algun cas més de 2 anys, pues deixa molt tocada aquestes empreses, a les empreses turístiques, no? Llavors, molts dels treballadors, molt del personal que treballava en el sector turístic, doncs va tenir que buscar-se la vida amb altres sectors, no? Llavors, ara ens costa poder tornar a aquella normalitat, inclús en l'àmbit laboral, que necessites doncs, per donar una prestació del servei com cal. Mm. Aquesta per una banda. Val? Llavors, hem de tornar a recuperar, doncs, bueno, el sector sigui sexy per, ja no només per aquell que ja treballava, sinó per als joves que estan estudiant una carrera i que vulguin decidir que la carrera per estudiar és turisme, o qualsevol dels cicles formatius de turisme, d'allotjament o de la pròpia restauració.
Clar, el problema... No, deia, Roberto, parlaves del transfuguisme, no? I és un punt interessant aquest perquè la pregunta seria per què no han tornat aquells que hi va haver, que van marxar en aquell moment... per què no han tornat al sector, ara que sembla que la cosa torna a funcionar i bé?
Bueno, primera, perquè possiblement allà on han anat a treballar pues, es troben bé, i perquè han de canviar de nou, possiblement aquesta és una. Segona, perquè també estem veient que bueno, al final la conciliació és molt complicada dintre del que és el sector del turisme en general. Però sí que és veritat que aquesta és la idea que es té. I cada vegada l'empresa turística està treballant més amb la línia de procurar una conciliació dintre de les possibilitats que ens permet la nostra indústria. Tinguem en compte que, clar, nosaltres estem les 24 hores oberts, 7 dies a la setmana, i això significa que a vegades et toca treballar de nit, o a vegades et toca treballar dissabtes o diumenges, normal, o un dia de festa. Bueno, això és el sector. Yeah. Evidentment, aquesta és la conciliació que se'ns fa més complicada. Ara estem evolucionant en què horaris partits, com havia abans, o segons quin tipus de conciliacions, ja són més possibles dintre del nostre sector. I això s'ha de posar sobre la taula. De fet, el propi sector està treballant, i l'empresa en si, a nivell particular, està treballant fortament per poder treure de nou... I sobretot convenç a través d'una conciliació ja no tan sols familiar, sinó conciliació d'oci. És a dir, les persones necessitem temps també per poder fer oci, per poder fer esport, poder sortir...
I econòmica, suposo, també, en aquest cas. Perquè una de les queixes que hi havia era, ostres, és que igual sí, és veritat, treballo diumenges, treballo festius de nits, és una qüestió coherent, no? A l'estiu, al sector de turisme, és una qüestió que has de tenir aquesta disponibilitat. Però hi havia moltes queixes per la qüestió econòmica. Suposo que aquest seria també un dels reptes, no? De mantenir aquest equilibri.
Jo crec que el sector està estigmatitzat de que no es paga correctament. Crec que es paga correctament. A més, hora extra que es paga, hora extra que es fa, hora extra que es paga. O, si més no, que s'hauria de pagar, si em permets, saps? I dia de festa pues, es paga el que correspon, nocturnitat es paga el que es correspon. Vull dir... Jo crec que si ho comparem amb altres sectors, no està mal pagat. Uh-huh. Jo crec que s'ha dignificat moltíssim, i més sobretot, parlant de Catalunya, amb l'augment salarial que s'ha fet per conveni pels 3 anys, pel 22, pel 23, pel 24,
sí.
Que s'ha pujat un 4, un 3 i un 2, respectivament. Jo crec que això... posa en un nivell bastant competitiu en aquest sentit.
Doncs, senyor Roberto Torregrossa, president de l'Associació Catalana de Professionals de Turisme, gràcies per haver-nos explicat durant aquesta xerrada aquí amb nosaltres en un sector que és capital, prioritari, importantíssim per a la nostra economia i per Catalunya. Molt amable, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres i veritablement que el turisme és el motor de l'economia catalana, sens dubte.
Tant és així que ens ha donat una xifra rècord per aquest mes de març. Per cert, teniu gana? La Cabrera, l'assador originari d'Argentina, Buenos Aires, creat pel Gastón Ribeira, creador i ànima de La Cabrera. Al carrer Diputació 239, això està entre Balmes i Rambla de Catalunya. Per reservar 93 878 3230 o per Google Maps, La Cabrera, Barcelona. Arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.